És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Ara que gairebé ja és l'hora de dinar, si no és que ja ho heu fet, segurament esteu pensant en què acompanyaré el dinar d'avui. I quan dic que amb què l'acompanyaré, no vull dir en pa ni tot això, sinó si preneu una mica de vi. Allò de dius, bueno, jo em prenc una mica de vi a l'hora de dinar diàriament o algun dia. Dic això perquè l'altre dia vàrem parlar amb en Miquel Fluvià, que el tinc aquí a l'estudi de Ràdio Olot, a qui li dono la benvinguda, Miquel.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs? Perquè jo m'enrotllo i ja
sí, no... Sí, no, encara no he dinat també i és bon dia, si no seria bona tarda. No?
Exactament, exactament.
Seria així.
Doncs l'altre dia vàrem parlar, sempre parlem de vins i dels productes que teniu a la vinoteca i també al celler Pibernat, però bé, l'altre dia parlàvem dels punts Parker. Vàrem parlar dels Exacte. Vins que tenen els punts Parker, que són perles per als que els agrada doncs, aquest món del vi. Però bé, hi ha altres persones que o que no estan tan avesades o que, no sé, no poden adquirir, per exemple, vins amb aquests preus. I llavors s'han de conformar amb vins de taula, que en diuen, que són els vins doncs, més normalets. Ben normalets, entre cometes, perquè hi ha alguns que són boníssims.
Sí. I al final de normalets, en principi, ho serien tots, no?
Vull dir que, sí, però hi ha
per allò que diuen els vins que són els excel·lents, l'excel·lència que estan en un altre estadi vital, no?
Sí, podríem dir els números 1, no?
Sí, i llavors els terrenals, no?
Sí, els d'aquí.
Els comuns dels mortals, que al final és on ens movem tots, no?
Sí, senyor.
En les coses diàries o de cada dia, no? Pot haver un dia excepcional per que siguis, doncs fas... Bueno, tots es fa il·lusió un dia especial, doncs, que s'ha de celebrar, doncs, que pots obrir un de molts de punts Parker, no dic de 100, però de molts punts, però el dia a dia, evidentment, això és pràcticament impossible de poder mantenir, tret de la butxaca d'un jeque àrabe o un xino milionari, no?
Que... Els jeque àrabes, teòricament, no podrien beure vi, però bé.
Ah, bueno, sí, això és un altre tema.
Una pregunta. Aquests vins de taula o els vins de cada dia, també n'hi han de bons?
Hi ha vins molt bons. Mira, aprofitaria de més per dir una cosa, perquè ara quan has començat a introduir el tema i has parlat doncs, d'això, amb què acompanyarem el menjar, i diu, no em refereixo al pa, em refereixo al vi, d'això, m'ha vingut com una visió d'una cosa que últimament se n'està parlant molt, que és el tema doncs, de la salut, no? De que fins i tot ja se n'està parlant en aquesta comunitat tan reguladora que és Europa, que es vol pràcticament regular-ho tot, que aviat ens regularan quan ens podem...
anar al lavabo.
Al lavabo, sí, o quan ens podem aixecar, quan hem d'anar a dormir. Dir, aquesta regulació... jo crec excessiva que comença a haver-hi, doncs que ja es vol començar doncs, a posar-se doncs, amb això, amb el tema del vi, no? Mm-hmm. Posant el vi al mateix nivell que estarien, doncs, per exemple, el tabac o les begudes d'alta graduació, les begudes, els destil·lats, begudes alcohòliques, no? I no té res a veure, no té res a veure, i fins i tot això ha començat a crear un moviment doncs, d'autoprotecció, podríem dir, dins el sector, de que, és a dir, que si no fem alguna cosa, aquí podem arribar doncs, a un sense sentit de que una beguda que forma part jo m'atreviria a dir la nostra genètica, no? Mm-hmm. Forma part doncs, de la manera de viure del món mediterrà, que forma part de la nostra cultura, forma part del nostre ser, que té més de 3.000 anys de història, sobre la que se sustenta doncs, tot el que som avui dia. És a dir, els catalans com som? Doncs som el que som en bona part gràcies a una cultura i que una de les potes d'aquesta cultura és el vi, no? Doncs això es vol doncs, fer creure a algú de que això és dolent per la salut i que s'ha de regular excessivament, arribant a l'extrem, doncs, de que es vol i es parla, doncs, de que les ampolles han de, les ampolles de vi han de portar missatges similars als que porten els paquets de tabacs, doncs, de que allò que posen el tabac mata, doncs el vi mata, no? Això és mentida, no? I precisament ara el, hi ha una, s'està posant en marxa, i aprofito aquí, doncs, per si algú, doncs, està mentre, hi ha una universitat, doncs, de Navarra, que hi ha un metge que davant d'aquesta situació vol demostrar que el vi, doncs, és, no és que sigui perjudicial, és bo per la salut, no? I s'està fent una, es vol fer un estudi de molt gran nivell, en què hi ha molts de diners a darrere, doncs, per poder el portar en marxa, en què es busquen 6.500 persones, en què siguin, és a dir, consumidores de vi habitualment en els àpats, no? Però vull dir, aquelles persones, o sigui, aquí no estem parlant de que es busquen 6.500 borratxos, no. Estem parlant de 6.500 persones que amb assiduïtat el vi forma part de la seva dieta, de aquesta dieta mediterrània, que, sí, que es prenen, doncs, una o dues còpies en els àpats, que això, doncs, està demostrat que això és saludable per la vida de les persones, no? En aquest moment ja hi ha 4.000 persones, doncs, apuntades, no? I és dir, i es busquen les persones perquè no es vol que sigui una cosa artificial, no, no. Són gent que tota la seva vida han tingut aquest sistema de vida, aquest ritme de vida, no? I es vol demostrar, doncs, que aquestes persones, doncs, la seva salut és superior a persones, doncs, que no tenen aquesta activitat. Això es vol demostrar científicament i, bueno, bàsicament no és per això, perquè per demostrar aquest fet, no? Dir que beure diàriament vi, sempre i quan, allò que es diu sempre, i és
una moderació, gran vital,
amb moderació, clar, és saludable. Evidentment, totes les masses piquen, no? I beure amb excés, evidentment, és molt i molt dolent, beure amb excés. Al final el vi no deixa de portar alcohol, i beure un excés, és dir, el problema no és el vi, és l'alcohol que porta el vi, no? Doncs beure un excés d'alcohol és dolent per la salut, no?
Els punts de vista de fa uns anys, els punts de vista d'ara, jo no sé si hi ha interessos creats aquí també, però bé, sigui com sigui, són molt diferents, perquè jo fins i tot conec metges, com tu dius molt bé, que els recomanaven, que et deien, pren una mica de vi cada dia.
Sí, no, i
una
tot,
mica,
i tant tu com jo tenim una edat i tenim una cosa en comú a la nostra alimentació infantil, que és el fet de beure vi, no? És a dir, quantes persones, doncs, als anys 60, 70 i fins i tot 80, doncs, les seves mares no els donaven el típic pa, vi i sucre, o els típics bullons, no?
Sí,
que l'ou deixatat cru amb una mica de quina, no? Doncs, això era l'alimentació, és a dir, el vi, com he explicat moltes vegades, el vi forma part de l'alimentació mediterrània, una cosa que l'hem anat perdent amb el temps, és a dir, amb tota aquesta globalització hem anat perdent aquesta consciència de què vol dir ser mediterrani, no? De què vol dir l'alimentació mediterrània, que tots ens hem posat sempre d'acord i hem de parlar de que l'alimentació mediterrània és tan saludable, és una de les grans alimentacions globals del món, no? Vull dir que si has de triar un tipus d'alimentació, tria la mediterrània, que no t'equivoques, però una de les potes de l'alimentació mediterrània és el vi.
És el vi.
És el vi. No s'entén el Mediterrani, no s'entén sense el vi, no? Bueno, en això on estem, i en aquest vi de diari, no? I el vi de diari es troben bons vins, i és clar que es troben molt, molt bons vins.
No, perquè clar, el primer que diem quan diuen vi de taula o vi de diari, ens ve en ment el Tetabric.
Exacte.
El tetrabric de sempre.
Sí, però el tetrabric no és el problema.
Amb el nom d'un senyor.
Sí, el tetrabric no és el problema. El problema és el senyor.
Per això t'ho dic.
I el que acaba fent aquest senyor. És a dir, al final, vins de diari, vins de taula, n'hi ha hagut sempre. I en el món on venim, doncs es bevia molt de vi de qualitat. El que sempre s'havia dit, doncs, el vi de bota, el vi de... El vi a granel, no? Això és una cosa que ha desaparegut, però ha desaparegut, però hi han substituts que fins i tot són millors, no? El que passa que moltes vegades, per el que sigui, no sé si hem de parlar de la globalització o de, bueno, no sé, vull dir que l'excés de competència fa que el que seria el producte de qualitat, que no està renyit amb el preu, ni molt menys, moltes vegades queda desbancat per altres històries, no? A veure si m'explico. Històricament, doncs, d'això que estàvem parlant, de quan érem petits i nosaltres, doncs, com un plat de la nostra alimentació era el vi, i menjàvem el pa amb vi i sucre, aquest vi, què era aquest vi? Aquest vi normalment era un vi que procedia, doncs, d'un celler que el venia a granel, es venia a grans quantitats, i però era, en quant a qualitat, era un vi molt ben elaborat. Era un vi, doncs, de que el propi pagès moltes vegades se l'elaborava ell mateix, fent servir les mares, doncs, per fermentar el vi, doncs, les del territori, sense afegir-hi absolutament res. És a dir, un vi ben elaborat al final, no? El que passa que no l'embotellava i el venia a granel, no? Vull dir que això que portava és que el nivell de guarda que tenia era més o menys limitat, però com que se'n bevia molt, bueno, allò que dia, no hi havia temps a fer-se malbé. Era un sistema que funcionava.
Era una roda, diguéssim.
Era una roda. Fins arribant a l'alt d'això de que moltes cases era habitual, doncs, tenir la bota. Moltes cases tenien la seva bota, doncs, de vi, que l'anaven reomplint amb el pas del temps, a mesura que es anava buidant, doncs l'anava reomplint, i no es feia malbé. Per què? Perquè el consum era constant, ja no hi havia temps a fer-se malbé, ja no hi havia temps a picar-se, no s'havien de fer, és a dir, no s'havia de fer cap bestiesa, doncs, per poder conservar el vi, no? Era una condició normal i tradicional, doncs, de consum. I el producte que es bevia, doncs, era un producte més que acceptable, i era, bàsicament, era vi ben elaborat, i allò que en diuen els vins naturals. Els vins naturals ho són tots de natural, un vi ben fet, no? I molts d'ells fins i tot ecològics, no? Perquè, vull dir, no hi havia ni químics ni additius afegits, doncs, en els camps, no? Això va haver, tots sabem, el gran canvi va ser, doncs, després de la Guerra Civil, doncs, hi va haver la gran despoblació, doncs, del camp, el gran creixement, doncs, de la indústria, bàsicament a la zona de Barcelona, i això va provocar, doncs, però això va passar a Catalunya, però va passar a nivell mundial, doncs, el camp es va despoblar i es va abandonar, doncs, la vinya, i es va despoblar, doncs, les zones on es conreava, doncs, la vinya, no? Portant, doncs, l'abandó dels camps, i la producció va anar per un altre camí, no? Va anar, doncs, a les zones més fàcils, és a dir, que el primer que es va despoblar va ser les zones més pobres, les zones més difícils, doncs, de poder conrear la vinya, amb la conseqüència que també eren les zones més bones, i a la sobreproducció a començar a crear el raïm, doncs, fent servir, doncs, additius i fertilitzants i maquinària i molta producció i poca mà d'obra, i crear productes, doncs, de molta més baixa qualitat, deixant de fer servir els llevats, doncs, naturals que porta la pròpia planta per afegir-los ja artificials, per homogenitzar, doncs, el que són les produccions, les collites, i arribant a productes que al final aquests sí que començaven a ser problemàtics per la salut. I això és el que no en parla ningú, no? Vull dir, perquè el problema no està al consum responsable d'alcohol o al consum responsable de vi, sinó el problema està en que segons quins vins aprenes, et comences a aprendre, doncs, És a dir, a nivell, doncs, d'alimentació, doncs una sèrie d'additius, que això sí que són perjudicials per la salut, que, i deixant-m'ho clar, que tampoc és un problema únic exclusivament d'això, és un problema del vi, sinó és un problema general de l'alimentació, no? Si miréssim-ho que al cap del dia ens acabem consumint, doncs som ratetes de laboratori, no?
Consumint... Tu només has de veure els productes i girar-los, sí, i veus les E's que porten.
Exacte.
Sí, sí, clar, però, fa una mica de por, eh?
Però això no es legisla, això no es legisla.
Ja, i tot, de convenir.
Sí, tots sabem, doncs, que consumir, doncs, productes, doncs, naturals, consumir productes ecològics, doncs, que no han estat manipulats, tot això és bo per la salut. Una altra cosa és que és molt car, no? I és difícil de poder-ho mantenir. Però, bueno, així anem i amb aquestes estem, no? Però, a davant d'aquesta disjuntiva, doncs, esclar, continuant amb la història, doncs van trobar-nos un cert moment en què, que no fa, que això és d'abans d'ahir, doncs, en què la producció bàsica i general del món del vi es va industrialitzar molt, i va baixar molt la qualitat, i el consum de vi de diari, doncs, va començar a ser un problema, no? Perquè uns preus acceptables, hi havia poca cosa, doncs, que pogués funcionar, no? Perquè es havia perdut això, tot aquest món del vi a granel, no? Fins que es va inventar una cosa que ha set dolenta però bona al mateix temps, que és això del tetrabric, no? Que el problema no és l'eina, això és com un ganivet, no? Un ganivet pot ser en mans de un
segons que qui el faci servir.
És a dir, d'un xef reputat, un gabinet, doncs, pot ser per fer una obra d'art culinària, no? Però aquest mateix ganivet posats a la mà
d'un lladre, per exemple.
O d'un, sí, o d'un delinqüent, d'un assassí, doncs pot servir per matar una persona,
sí, clar,
no? És a dir, al final el problema no és el ganivet, sinó el problema és la persona, no? Doncs amb els tetabrics passa exactament el mateix. El problema no és el tetabric, sinó és la persona que l'utilitza i l'omple de segons què, no?
Ja.
I el pots omplir de, permetem la paraula, de merda, no? I tots sabem de què estic parlant, o el pots omplir d'un bon producte. Aquest mateix producte a granel, doncs, que es feia fa 30, 40, 50 anys, no? Doncs, posat a dins d'un tetrabric, permet una gran cosa, que permet, doncs, de poder, el primer, transportar fàcilment, amb el següent, doncs, avantatge, doncs, de rebaixa de costos, i una cosa molt important, el permet conservar i conservar-la en el temps, doncs, durant períodes molt i molt llargs, multiplicant per molt la conservació que portava, doncs, l'emmagatzematge, doncs, amb botes, no? Que funcionava més que res perquè el consum era molt, molt rotatori i ja no hi havia temps de fer-se malbé. En aquest cas, doncs, el tetrabric, la gran avantatge que té, o el vacuum box, que se'n diu en aquest cas, doncs, és que la llum no incideix sobre el vi, i el més important, que està totalment lliure d'oxigen. L'oxigen no penetra dins les bosses on hi ha el tetrabric, el vacuum box, no? I això evita, doncs, que es faci malbé.
No? No, el que volia preguntar, tu dius que sí que n'hi ha de vins que es troben en tetrabric o vacuum box, sí, que són de qualitat i que són com els d'abans.
Cada dia més és una tendència de mercat, perquè la gent, és a dir, sempre és el mateix, la gent s'està donant compte de que el producte és molt i molt bo, i que és molt pràctic i molt còmode per al diari, no? A més, les mides s'estan fent mides que són molt còmodes, que fins i tot queben a dins d'una nevera, és a dir, tens sempre el producte, doncs, si és un vi blanc o un vi rosat, doncs el tens ja en fresc, doncs, que a la temperatura idònia, no? I que tots porten, doncs, unes aixetes dosificadores, que no cal, és a dir, el producte continua dins del vacuum box, continua dins del recipient, i automàticament tot el líquid que surt no s'omple absolutament en res, és a dir, es va fent el buit a dins de la bossa protectora i l'oxigen no entra a dins, no? I llavors es calcula que aproximadament un vacuum box té una vida mitjana, sense perdre qualitat del vi, d'uns 2-3 mesos. No? A partir dels 2-3 mesos pot, és a dir, pel fet de l'aixeta que pot entrar-hi alguna quantitat d'oxigen residual, podria començar a perdre alguna cosa, però al final és imperceptible i s'han fet estudis en què un vacuum box aguanta perfectament un any de vida. És a dir, fent l'esforç de que duri un any, perquè és difícil,
un any no crec pas que duri, però bé. Escolta'm, i el vi que es troba dins aquest vacuum box que dius tu, d'on ve? Són vins d'aquí de proximitat o són vins de molt lluny?
Bàsicament, és a dir, estem parlant de producte de proximitat. Al final, el que ha anat a substituir el vacuum box és el granel de tota la vida, no? D'on venia el granel de tota la vida? Doncs,
sí, d'aquí al costat.
D'aquí al costat, bàsicament. És a dir, quin eren els grans productors, per exemple, aquí a la Garrotxa, doncs de vida granel, doncs era bàsicament l'Empordà, com és normal per proximitat, i zones de gran producció, no? Terra Alta és una zona de gran producció i que també, doncs, és a dir, venia vi a tot Catalunya, no? I una altra zona de gran producció que venia molt de vi a tot Catalunya era el Priorat, també. Passa que el Priorat és un cas diferent, no?, que si ja en parlarem un altre dia, en què la recuperació del Priorat ha anat per un altre camí que ha fet molt difícil doncs, tornar a la situació que hi havia doncs, fa 40 o 50 anys. Vull dir, fa 40 o 50 anys el Priorat eren tot terrasses doncs, de vinya, arribant fins a tot a la serra del Montsant i era un desert de vinyes, per dir-ho d'alguna manera. El paisatge del Priorat ara és un altre, no ha anat per aquest camí, que bueno, té una explicació bàsicament doncs de sociològica i de concepte i de la dificultat de conrear la vinya, no té res a veure doncs amb la situació doncs, que estem parlant ara, no? Però bàsicament aquesta és la situació i per lògica ha de ser de proximitat bàsicament també pel tema dels costos, no? Una de les premisses que ha de tenir el vi de diari és que el cost ha d'estar controlat, és a dir, no pot valguer segons quines quantitats, no? I llavors una de les maneres d'abaratir el producte és el transport, que el transport no ens l'encareixi i permeti doncs, arribar a uns preus doncs, que siguin doncs, assequibles sense cometre l'error de voler baixar el cost a base de baixar la qualitat del producte i llavors, és a dir, que és l'altre camí, és a dir, tu pots produir a molts quilòmetres i que el transport deixi de ser un problema a base de baixar qualitat, no és el cas. És a dir, el gran avantatge del consum de proximitat és aquest, que es pot mantenir la qualitat i l'estalvi el tens, doncs, precisament amb això, amb la proximitat, en què transportar del productor a casa teu, doncs, el ser molt pròxim és relativament barat.
Ens queden 2 minuts, i en aquests 2 minuts només dues preguntes. Per un costat, tu deies del preu del vi de taula, que és més baix, què ens pot sortir, per exemple, una capsa d'aquestes amb un vi de taula que estigui bé?
Nosaltres hem de pensar que és a dir, un dels estalvis és el tema de l'ampolla, les ampolles valen diners, les etiquetes valen diners, aquí un box parlarem de que normalment són de ser uns 5 litres de vi, vol dir que el cost del que és l'empaquetat l'has de dividir per 5, no l'has de dividir per 1, o per ni per 1, per 0,75 centilitres, no? Clar. I llavors això, és a dir, hem de parlar doncs, de que normalment trobarem el litre de vi a uns 3 euros. A uns 3 euros podem trobar doncs, un bon vi de qualitat, no? Jo sempre he dit que per sota dels 2 euros els números no surten de cap manera, és impossible fer vi, és a dir, els costos no... No, és a dir, si perden diners, llavors, com que És a dir, guanyant a pocs, jo ja m'ho crec que un pagès, un celler, pugui guanyar pocs diners. Vale, fins aquí podem arribar-ho a acceptar, no? Però perdre-n'hi no m'ho crec de ningú, no? Com crec que tu tampoc t'ho creuràs, clar, no? Llavors, quan ens estan venguent per sota dels 2 euros o voltant els 2 euros, algun
lloc, malfiat.
Sí, en algun lloc hi ha un engany.
Molt bé. I com deia, una altra pregunta abans d'acomiadar-nos. Bé, més que pregunta, és un recordatori, perquè és que la pròxima setmana torneu a fer tast de vi al celler.
Correcte. Llevaig les tries, a Pi Bernat. El temps passa volant, ha passat un mes ja. L'últim dimarts de cada mes tenim tast al celler Pi Bernat. En aquesta vegada serà, bueno, com és habitual, el dimarts al vespre, a les 8 del vespre, el dia 25, farem un tast de Rioja. Uh-huh. Rioja, un país de Tempranillo, un país d'ull de llebre, però no el farem de Tempranillo ni d'ull de llebre. Vull dir, farem, doncs, d'una varietat que és la gran varietat històrica de la Rioja, és a dir, la Rioja, per lloc on està ubicat, per clima, doncs la varietat de raïm que hi viu millor és la Garnatxa.
Sí.
El que passa que per producció la Tempranillo produeix molt més que la Garnatxa i històricament, doncs, com que la Garrioja ha anat molt a darrere, doncs, de les altes produccions i de fer milers i milers de litros, es va oblidar de la Garnatxa i es va canviar per la Tempranillo per aconseguir això, doncs, més producció, no? Uh-huh. Com que és la varietat, doncs, i d'idiosincràcia, doncs, que hauria d'estar, doncs, a la Rioja, i tradicionalment és la varietat de la Rioja, s'està recuperant la varietat, i farem un tast de la Rioja, però centrada en les Garnatxes. Les Garnatxes, que és una de les 10 varietats, doncs, emblemàtiques, doncs, pioneres en el món del vi, no? Tastarem un blanc i 3 negres. Dels negres, un serà un vi de criança amb bota, un altre de criança amb bota però de llarga guarda, i un altre un vi d'autor, tots ells d'un gran celler de Cenicero, la Rioja, que és el celler de Tritium.
Tritium, sí. Sí senyor. Molt bé, doncs escolta'm, els que estiguin interessats, com sempre ho poden fer mitjançant la vostra web o sí, trucant personalment al vostre establiment.
Sí, visitant personalment, doncs, la plaça Mercat La Vinoteca, uh-huh, o personalment al carrer Mestre Torina 79, al barri de les Tries, doncs, el nostre celler Pi Bernat, que és on efectuem el tast, o si no, moltes vegades el més senzill, a través de la web, pibernat.es, vas a l'apartat, doncs, que posa tast de vins, i a tast de vins, doncs, veuràs tots els tast de vins que hem efectuat els últims mesos, i veuràs que n'hi ha un que et permet, doncs, adquirir una plaça. Els altres no, perquè ja estan tancats,
ja.
Però bueno, a nivell informatiu es mantenen allà. Veuràs el número de places que queden obertes en aquell moment, i si en queden de lliures, doncs el pots adquirir a través de la web. Normalment nosaltres fiquem amb 24 persones. En aquest moment, ara, en aquest moment exacte, queden 16 places lliures. Vol dir que de moment, esclar, estem començant, queda una setmana de temps, i de moment tots hi som a temps a poder-hi assistir.
Molt bé, doncs qui estigui interessat en aquest tast, sobretot d'aquest celler Tritium, que ho faci, que reservi la plaça, perquè s'esgoten. Això és, dimarts vinent, a quina hora?
Dimarts vinent a les 8 del vespre.
A les 8 del vespre, i el preu?
25 euros.
Molt bé, deixem-ho aquí, no tenim més temps, però el pròxim dimarts tornem.
Vinga.
Que vagi molt i molt bé.
És dimarts vinent.
Coneixes Pi Bernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pi Bernat, tu tries.